La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 16 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català que no celebrarà cap boda al Palau de la Música. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, ja ho direm bé, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui les botigues de segona mà agafen tot el protagonisme d'aquesta secció. Compreu habitualment en aquest tipus d'establiment? Si és que sí, com ha estat l'experiència? Doncs en uns minuts parlem d'això, però també d'al·lèrgies i festivals a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem quanta aigua beu la gent del carrer al dia, i és que molts no arriben els 2-3 litres recomanats per la OMS. Escoltarem què ens aconsella la nostra experta del dia, la doctora Montserrat Romaguera, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous seguirem amb els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig. És per això que hem repartit els temes que més preocupen els ciutadans de Barcelona, segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament, com el turisme, la inseguretat o l'habitatge. Sobre totes aquestes qüestions aniran debatent els diferents partits polítics que ens visitaran a la caravana.
I avui seguim posant sobre la taula el debat sobre el model turístic de la ciutat. És per això que ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Òscar Ramírez, regidor portaveu del Partit Popular de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona i a l'altra banda de la caravana Xavier Mercè, regidor del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i regidor de Turisme i Indústries Creatives.
Per cert, no s'ho perdin, que tots dos, com a representants de l'Ajuntament de Barcelona, els hi preguntarem també per una figura clau en un dia com avui, com Fèlix Millet. Hora de preguntar-nos qui pujarà també avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa.
Ja ha passat un any des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Quina situació s'hi viu actualment? Com ho viuen els refugiats, especialment els més joves? Avui volem parlar del conflicte armat amb l'actriu i directora de teatre resident aquí, Annabel Ramírez, i també amb la membre de l'Associació d'Amistat d'Ucraïna i Catalunya, Glòria Grosiak. També descobrirem la història d'en Bogdan, un jove ucraïnès que va ser acollit al Club Unió Esportiva Torredembarra i que ara ha marxat a Alemanya a retrobar-se amb la seva família.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com cada dijous en aquest programa, també volem ser educats.
Anna Romeu, psicòloga experta en acompanyament de persones altament sensibles i en educació emocional, acaba de publicar el llibre Soc sensible, com aprendre a regular l'alta sensibilitat, editat per Rosa dels Vents. Parlarem amb ella de com és ser pas i com reconduir la situació.
I un dia més parlarem de sostenibilitat i de música, Nina.
I amb Aixa Miró parlarem amb Jaume Ferret, responsable comercial, expert i animador del projecte Et Posem Verda, dedicat a crear àrees verdes i espais naturals, edificis i empreses.
I a partir de les 5 de la tarda, una nova recomanació de Rafa Laguna. I també ens interessarem per un nou projecte cultural a l'Espai Texas de Barcelona, Andreu.
L'expert en videojocs d'aquest programa, Rafa Laguna, ens tornarà a recomanar alguns dels videojocs més interessants del mercat i ens hi connectarem a través del seu canal de Twitch. I acabarem el programa parlant de la reconversió del clàssic cinema Texas de Barcelona en el projecte cultural de l'Espai Texas amb l'actor Sergio Matamala.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, sabent a qui has estalquejat, Andreu.
Doncs avui a Sergio Matamala. A veure, deixeu-me comentar primer de tot que té creativitat pel nom que té en el seu Instagram. Searching Search. No em pregunteu per què Serge, perquè no ho he entès, sincerament. Crec que ve del cognom romà Sergius, que se'n desconeix el seu origen, però que podria ser una evolució de la paraula etrusca, que és la unió entre Grècia i Roma, que significa guardià.
Què t'ha passat avui, Andreu?
Sí, fet aquesta classe de mitologia clàssica...
Sí, sí, una investigació profunda.
Sí, he de dir que jo sóc un friqui, molt friqui, de la mitologia clàssica, tant sí? Romana, grega... Sí, sí, sí.
No ho sabia.
Però està inventant.
No, no, no. No, en veritat, és molt cert, això. Però bé, anem al gra. És un home polivalent, pel que podem veure i llegint la seva biografia, perquè és actor, director, productor i docent. Només cal que sigui cantant i ja ho té tot. Després, també per la fotografia del 28 de febrer de l'any passat, podem veure que és skater. I pel vídeo enmig del confinament, que és un cul inquiet perquè va aprendre a tocar un trosset de He's a Pirate, banda sonora dels Pirates del Caribe. D'altra banda, i com bé us n'haureu adonat, ho penja absolutament tot al seu Instagram. Ara bé, he d'anunciar que ha tingut una parada tècnica perquè no penja res des del 26 de desembre de l'any passat, del 2022. Una foto que, per cert, que és l'última, és de la seva família i celebrant el Nadal, molt maco. Però el que més m'ha agradat del seu perfil és que també patina amb els mateixos patins que jo. Ep. Així que, sense més dilacions, el nostre convidat d'avui està més que aprovat.
I explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui el de no callar. Mireu, des de petit, que el meu pare anava a les reunions de l'escola i sempre era el mateix, l'Andreu no calle. Ja el pots asseure amb algú que no coneix, que ell sempre trobarà la manera de parlar. I avui us parlo d'això perquè, de la incontinència a l'hora de parlar, perquè m'ha sortit un vídeo a l'Instagram d'una entrevista al Sebastián Yatra, aquest cantant argentí, que havia d'anar a un retir... que havia anat a un retir del silenci, en el qual no pots parlar, no pots tenir contacte visual amb ningú i tampoc pots llegir. I jo...
Visual, tampoc?
No. I jo llavors he pensat, jo vaig allà i què faig? És que jo crec que parlaria amb les pedres.
Seria un bon
mentalment.
Propòsit, eh?
Sí, no. Però també et dic que seria molt difícil, perquè o parlaria amb les pedres mentalment, o parlaria a mi mateix també mentalment, però no sé si seria efectiu, també us dic. Potser m'haurien de tallar la llengua, saps? Perquè jo casco molt.
Ja?
Sí, ja està.
Fins aquí?
Sí, veus? És que no puc parar de parlar.
Odies la gent que...
Doncs mireu, aquí al guió tinc una cosa escrita, però he decidit canviar-la, i és que ho diu la gent que porta en ells a dojo, a les mans. Sí, un està bé, òbviament, però aquelles persones que en cada dit de la seva mà tenen un anell...
A mi m'agrada això, eh?
A mi també m'agrada.
A mi no, perquè em molesti, perquè si és una persona a la qual li agafes la mà, t'apreta...
Fa mal, eh, a vegades?
Fa mal.
Sí, clar. Això sí.
Alerta.
Això sí. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs, mireu, avui us vinc a portar una cosa que més que feliç em va fer com bastanta gràcia, ¿vale? Perquè ahir a la contraportada del Telenotícies Vespre de TV3 van fer una peça sublim per mi sobre les veus que escoltem cada dia. Sí, la veu del metro, la veu de Rodalies, la veu dels anuncis de TV3... I el que em va fer més gràcia de tot és que la veu de Rodalies és la mare de la veu de Vueling.
Compte!
És bastant graciosa. I, a més, posar-li cara a tota aquesta gent que l'escoltes cada dia, bàsicament, perquè moltes vegades, per molta gent, la veu del metro és la primera veu del dia que escolten. És bastant graciós. A més, també ensenyaven una miqueta, era com un reportatge, on es veia la veu del metro parlant al metro, i llavors la gent es quedava com una mica atònita.
Boníssim.
Veient la cara de la persona.
No sé, no facis del programa de TV3, ja fa uns quants anys, però em va fer molta gràcia que també van entrevistar l'home que feia la veu de Rodalies. A Rodalies hi ha un home i una dona.
Sí.
I l'home de Rodalies va agafar el micròfon enmig d'un Rodalies i va començar a dir propera estació Puerta de Atocha. Es va començar a girar tothom. Allò va ser molt graciós. Propòsit.
De moment he de dir que vaig bé. Avui el cafè de mig matí no me l'he pres, ara falta que ho mantingui, no? Però em posaré com una mena de comodí, val? Perquè segurament no m'ho aguantaré, que només puc una vegada a la setmana fer aquest cafè de mig matí.
Ja estem fent trampes, eh?
Bé, feta la llei, feta la trampa.
Carai.
Ara. Nou propòsit, què? Com ho tenim?
Doncs hauria de començar a demanar hora per les proves de les al·lèrgies, que fa potser 15 anys que no me'n faig cap, i potser aniria sent hora, perquè és això, les al·lèrgies van i venen. És que, a més, porto uns dies que depèn de com se m'inflen els ulls com dues pilotes de ping-pong. Llavors és una mica incòmode.
Home.
Perquè no t'hi veus, bàsicament. Això, bàsicament. Crec que d'al·lèrgies en parlarem, no?
Sí, spoiler.
Ja està, Joan.
Ja, eh?
Sí. No em posis... O sigui, no em facis posar-me en un jardí.
Andreu.
Gràcies, Joan.
Calla.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vinga, gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir la cara B. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui començo aquesta nova edició de la cara B i ho faig amb una pregunteta.
Ai, com
d'aquelles
ens agrada,
que ens agraden, com sempre pels nostres oients i també per vosaltres. Heu comprat mai en una botiga de segona mà, vosaltres, o no?
Sí.
Ho he intentat.
Què vol dir, ho has intentat? A veure,
a veure, clar.
Ho has comprat o no ho has comprat?
No ho he... O sigui,
és a dir, has entrat...
He entrat,
no
l'únic que no m'ha agradat res, val. Clar. Però jo ho he intentat, o sigui, que si m'hagués agradat alguna cosa,
dir,
jo hagués
crida,
comprat.
Et crida,
sí, sí.
A tu sí, Joan?
Sí, jo hi anava bastant a la tenda aquella... ara no sé com es deia, però segurament si dic això, molts la recordareu. La tenda del camell.
Sí,
que hi havia el camell a fora.
Ah, sí.
Allà hi havia
mítica,
molt.
Sí, vosaltres? Sí,
sí. Jo també. Aquesta del camell i el vintage kilo, aquell del flamingo.
Jo una vegada, a Menorca.
Vintage a Menorca. Kilo?
Mm. Vintage kilo, sí. Perdona, que es compra la roba a pes.
Sí.
És boníssim, això.
Com els llegums.
Sí. Mm-hmm. Tal qual.
Val, doncs contestada la pregunta, que com sempre serveix per escalfar motors, mai més ben dit, a la caravana, és que és superguai la relació, doncs avui la primera notícia, la primera història d'aquestes seccions la porta la Sara Dank, val? Ella és una jove canadenca acostumada a comprar roba de segona mà, com podríeu ser perfectament vosaltres, que molta atenció perquè va comprar per només $12 canadencs, que equivaldrien a uns gairebé 9 euros, un vestit que ha resultat ser un Gianni Versace.
Ostres!
Compte.
No.
Compte aquí, de col·lecció, important dir-ho, i que podria valdre ni més ni menys que $9,000. Què? Com us quedeu?
Quina joia ha trobat,
hi ha gent que ens portes que sempre té molta sort.
Sí,
i a mi fa ràbia,
sí, aquesta noia té una flor al cul.
Sí,
un jardí sencer, perquè...
Vull dir...
En fi, us he de dir que la notícia en si no té massa més recorregut, però pels més curiosos que sapigueu que aquesta peça de roba és un vestit, imagineu-lo, val?
Sí.
Com que estem fent ràdio, imaginem. Un vestit de nit negre, amb transparències, d'aquells que sempre va bé tenir l'armari.
Sí.
Aquells que dius, hola, que
allò
guapa.
Allò quan vas als Oscars,
Exacte. I que recordem, és de la luxosa marca Gianni Versace, que aquesta marca només els més rics poden tenir l'armari, o aquella gent que estalvia molt. També important insistir en que el preu que la Sara va pagar pel vestit van ser només, recordem, $12 canadencs, que són 9 euros, i que en algunes pàgines web de venda d'articles de luxe aquest vestit estaria valorat en gairebé $10,000 canadencs, concretament 9.800. Per tant, aquesta jove s'ha comprat un vestit...
Un vestidàs.
Sí, sí.
De Versace... pagant menys del que tu, Andreu, pagues cada setmana pels cafès.
Exactament.
I aquí la relació és bèstia. Ja per acabar, dir-vos que aquesta història, que la protagonista ha compartit al seu TikTok, s'ha convertit, com és evident, en un fenomen viral amb un total de 17 milions de visualitzacions i que també ha obert un gran debat, no?, sobre si ara la Sara ha de vendre o no el vestit. Perquè, clar, si aquesta noia decideix vendre'l, es pot embutxacar una pasta important, eh?
Sí.
Vull dir, de moment...
Gairebé 10.000 euros,
no sé què dir-te. No sé què faria jo.
Jo sí.
Me'l quedaria segur, perquè una cosa així no et passa dues vegades.
Exacte.
Jo me'l quedava.
Sí, no?
Jo el vendria.
Bé, si el ve no passa alguna cosa més, us mantindré informats, perquè de moment el té a l'armari, clar, la nena no és tonta, i si ens escoltés, ara mateix la Sara li diria que jo estic encantada de pagar-li 20 euros. Escolta'm,
mira.
Són 11 més del que ha pagat ella.
Clar, surt guanyant,
Sí, és que sóc molt i molt generosa. La veritat, res.
Jo, perdoneu, jo a la Núria l'he entès perfectament. Andreu, tu què faries amb un vestit a l'armari?
Jo?
És que tu te'l te'l voldries quedar, eh?
Sí, no, però jo estava fent una mica la comparativa si fos un vestit de noi, d'home. És a dir, un tratge.
Bueno, i
de Versace.
Perdona,
un vestit de dona. Un tratge de Versace. Parlem-ne, eh?
No, és que he vist molt llançat aquí l'Andreu i en Pau, dient, no, jo me'l quedaria.
És que faria el mateix que l'Andreu, clar, jo estava pensant en un tratge de Versace, doncs, home...
I si fos només un vestit de dona, el vendríeu?
No, mira què et diria, li donaria a ma germana.
Sí. Patapam.
I si el guardes, llavors? Jo el guardaria senzillament perquè augmenti el seu valor. Saps?
Exacte, és que...
La 10 segona... anys més, si el conserves bé, l'has de conservar bé.
La segona cosa, ei, mira quin vestit em vaig trobar, saps quan val això? Mira quan he pagat jo. Ja està.
Bé, per fardar, només per fardar.
Sí, la realitat és que no ens l'hem trobat, per tant, haurem
de seguir vestint
bé, com vestim ara.
Aneu a tendes de segona mà.
Sí. En un dia com el d'avui també vull que parlem d'al·lèrgies. Val? Abans de res, dir-vos que avui us parlo d'això gràcies al productor d'aquest programa, l'Andreu, que ha arribat, com gairebé sempre, al matí, cansat de la vida, que ho havia de dir, perquè creu que té al·lèrgia i no sap de què. Exacte. Això és un...
És un problema.
Mira, ho tenim aquí.
Salut. Dit això, avui toca parlar d'al·lèrgies, perquè sí, senyores i senyors, la primavera ja és gairebé aquí.
Són bons, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí. Hem dit que gairebé és aquí perquè aquest dilluns vinent, dia 20 de març, arranca la millor època de l'any per alguns i la pitjor per molts altres, perquè, si em deixeu parlar de mi un moment, jo sóc al·lèrgic al pol·len. Home. Per tant, aquesta... És a dir, m'agrada molt la primavera perquè dona com aquesta alegria, aquesta vida, aquesta energia, però l'altra cara de la moneda ho passo fatal perquè tinc un acompanyant nou que és el Kleenex, el mocador.
Sí, sí.
Bé, vosaltres patiu alguna al·lèrgia?
A mi em passa igual, exactament igual que tu, Núria.
El pol·len.
Que a mi m'agrada molt la primavera, però, no, clar, surto al carrer i és, allò és escandalós.
Sí, sí, sí. Jo el pol·len, els àcars, els gossos, més.
M'agradaria... Mira, ho diré des d'aquí, eh? M'agradaria entrevistar la persona que es va inventar plantar plataners a Barcelona.
Ui, sí, horrible.
Tu, Pau, tens alguna al·lèrgia?
A veure, detectada no, però, per exemple, la roba. Saps la roba que tenim als armaris? Doncs allò...
Ah, potser la... Són els àcars, això.
Jo crec que sí, que són els àcars. I després, el pèl del gat. Però no ho sé del tot. Llavors és...
No ho saps? Tranquil. I després... Un dia el portarem.
No.
I després tenim l'Andreu, que creu que té alguna al·lèrgia, però que ja ha dit com a propòsit que s'ho anirà a mirar.
L'Andreu creu que té de tot.
I ens ho explicaràs, si tens alguna al·lèrgia. Però va, dit això, ara sí, sense més dilació, avui us porto les tres al·lèrgies més randoms, que en vocabulari adult seria estranyes, perquè ens entenguem tots, que hi ha i que potser no sabíeu que existien. Potser sí, a mi m'ha sorprès. En el número 1, al·lèrgia al mòbil.
Ep, bona.
Val? Sí, senyores i senyors, el que us estic dient és real. Bé, o sigui, realment no és una al·lèrgia només al mòbil, era per... Sí, ens estan trucant per provocar una mica d'emoció, sinó que en aquest cas és el níquel, aquest material que s'utilitza per la fabricació d'alguns components dels telèfons mòbils. I clar, us preguntareu quins són els símptomes. Tu, Andreu, que ets tan hipocondríac, no sé si t'hauries de tapar les orelles, perquè potser et pensaràs que les tens totes.
Ara, ara. Ai,
no, veuràs.
Els símptomes.
El mòbil segur que no.
No, ja, si no tindries un problema amb la teva feina, eh? Sí. En aquest cas, els símptomes són rodanxes vermelles, ampolles, no de beure aigua, ampolles al costat de la mandíbula, també al costat de la galta i fins i tot a les orelles.
Déu-n'hi-do, eh?
Va, home, sí, Déu-n'hi-do. Per tant, en aquest cas, els experts assenyalen que ningú neix al·lèrgic al níquel. Molta atenció amb aquest detall. Sinó que és el temps que la nostra pell es va sensibilitzant i, per tant, genera anticossos contra aquest metall fins a produir una dermatitis de contacte. Per tant... Potser mai heu tingut reacció, és que l'Andreu té rodanxes vermelles.
Sí,
des de fa poc temps, que sapigueu que, bueno, que provoca això i que no és innat, que no neixes amb això, sinó que ho pots desenvolupar al llarg del temps. Per tant, al·lèrgia al mòbil. Bueno, el níquel, ho sabíeu vosaltres, això?
No.
Doncs mira, una cosa que hem après nova. En el número 2, al·lèrgia a l'exercici. Jo crec que la tinc, aquesta.
Jo també.
Sí. Ara entenc per què no faig exercici.
Sí, crec
que és la meva. Clar, com segurament esteu pensant, aquesta és una al·lèrgia estranya, no? Us explico. En aquest cas, el desencadenant és l'activitat física o algun altre agent que fa reacció amb el moviment del cos. Val? Aquesta al·lèrgia, també coneguda com a anafilàxia, sol estar induïda pel consum de determinats aliments o algun tipus de medicament que actua com al·lèrgen quan es mengen aquests aliments o medicaments dels que parlàvem abans de fer exercici. En aquest cas, els símptomes són molt clars. Fatigues, picor a la pell, urticària o fins i tot la inflamació del coll i les extremitats. Andreu?
No m'ha passat tot, encara, això,
no
passat.
Ho pots tenir tot, compte.
I també és important que sapigueu que aquests símptomes doncs, apareixen durant o immediatament després de fer exercici. Per tant, acabo de veure que jo no tinc al·lèrgia a l'exercici perquè jo no el vull fer abans. Clar. Saps?
Sí.
I en el número 3, però no menys important, al·lèrgia al fred. Jo aquest sí que l'havia sentit.
Sí, jo també. Ai,
sí.
Aquesta al·lèrgia consisteix en una reacció de la pell davant els estímuls freds, com podria ser el vent, les baixes temperatures o el contacte també amb l'aigua freda. En aquest cas, les persones que l'experimenten i la pateixen tenen uns símptomes semblants a les persones al·lèrgiques al sol, a l'altra cara de la moneda. Com seria el dolor abdominal, dolor de cap, és a dir, mal de cap o inclús febre. També heu de saber que aquesta al·lèrgia se sol diagnosticar amb el famós test del cubito de hielo, m'ha encantat aquest concepte, que consisteix en aplicar gel a l'avantbraç de la persona durant 5 minuts i observar els 10 minuts posteriors si es produeix algun tipus de reacció. Per tant, molta atenció si teniu alguns d'aquests símptomes. Potser podríeu patir alguna de les al·lèrgies.
Andreu, però... estàs bé?
Sí, jo sí.
Val.
De moment tot.
No t'ha sortit cap rodanxa nova, no pateixis.
Val. Va, acabem amb musiqueta?
Sí, avui la notícia musical ens la porta la Casa Azul.
Tornaré a dir, em faré molt pesat, eh? Gràcies, Núria, per portar-nos aquestes músiques, perquè no sabeu el que he ballat jo aquesta cançó.
També, eh? Cada dia una de diferent.
També.
Doncs, en aquest cas, la Casa Azul, la banda espanyola d'indie pop, juntament amb grups i cantants com Lala, Love You, Marlena, Melendi i Maldita Nerea, són alguns dels noms ja confirmats per actuar a l'Idílic Festival, un festival eclèctic que se celebrarà a Platja d'Aro els dies 28 i 29 de juliol i que ja ha posat en marxa els primers preparatius d'aquesta nova edició. Per si tenim algun oient o vosaltres que estigueu interessats, aquest és un festival que cataloguen de perfecte, en el lloc perfecte, si tenim en compte que els concerts se celebraran a la Costa Brava. I aquest és un espai únic. Tal i com indica el nom del festival Idílic, no?, que pretén convertir-se en una trobada obligada pels fans de la música, però també de la cultura, la gastronomia i l'entreteniment. Cosa que subscric totalment perquè jo estiuejo a la Costa Brava i és la millor costa que existeix. Així doncs, encara toca esperar una miqueta. En seguirem parlant, d'aquest festival, però de moment, per anar a escalfar motors, us deixo amb un dels grups confirmats, com són la Casa Azul i aquest, La Revolució Sexual.
Gràcies, Núria, i tothom a ballar.
Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe. Porque hoy empieza la revolución sexual.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar als nostres oients exactament què.
Doncs avui a la pregunta del dia, Joan, farem una pregunta que hauria de ser molt senzilla. Dic que hauria perquè a vegades no ho és tant, eh?
No?
I és, quanta aigua beus al dia? Tu, Joan, quanta aigua beus al dia?
No ho sé perquè no la conto, però Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do?
Déu-n'hi-do serveix com a mesura?
Aceptamos pulpo com
bastant.
Animal
jo crec
de mascota.
Que, no ho sé, 2 litres segur.
No et crec.
Sí, home, i tant.
Tu, 2 litres?
Entre el que bec aquí.
Però no compten ni cafès, ni coca-coles...
No, aigua.
Sí?
Sí.
No sé, jo no l'he vist bevent tanta aigua.
Són 2 ampolles, eh?
No
és tant, eh?
Va. Doncs jo soc una persona que m'agrada pensar-hi molt i intentar veure el millor, o sigui, el més que puc, eh? Sobretot perquè els que treballem amb la veu és important tenir una ampolleta a la mà. I he arribat a ser la pesada que et diu has begut aigua, saps? Però també és cert que em podria veure molta més.
Clar.
També t'haig de dir. I per quin motiu fem aquesta pregunta avui?
Espera't, doncs... que ara passarà una cosa d'aquelles maques.
Ui, digues.
Que és que és a punt d'entrar Andreu González a l'estudi de Radio Estel.
Ui, sí.
Perquè veus, jo m'havia... Gràcies, Andreu, eh? Gràcies. I jo m'havia deixat l'ampolleta que sempre em poso aquí.
Veus com t'he dit que havies de tenir una... Això és perquè, com que treballes amb la veu, eh? Has d'hidratar molt bé les teves cordes vocals. Ara sí?
Tot bé.
Vinga, doncs, per què fem aquesta pregunta avui? Doncs perquè m'he topat amb una notícia de Cadena 100, sense dir cap cadena, que assegura que beure 3 litres d'aigua és el millor truc de bellesa pel nostre cos.
3 litres?
No.
Encara
això,
me'n faltaria un.
Sí, això no és els consells del lifestyle de la Núria Ros, perquè no és, però podria ser un dels que ens diu. I és que he pensat... Jo no sé si arribo aquests 3 litres al dia. Ui, tu arribes a 3 litres?
No ho sé. Doncs... Igual te n'he dit 2 i són 3, eh? Vés a saber.
No et crec jo. O sigui, t'estàs passant aquí, eh? Ara ja, tants litres d'aigua no veus.
Jo dic tu. Perquè últimament em veig molt guapo i dic callar. Que no sigui que begui massa aigua.
Molt bé, Joan. Doncs preguntem-ho a la gent del carrer. Quanta aigua beuen al dia?
Un par de litros. Bueno, porque tomo un litro de mate al día por la mañana, que es un termo de un litro, y luego los vasos que me tomo, sí, un par de litros.
Pues aproximadamente 2 litros, o 1 litro y 3/4.
Te diré que litro y medio, pero en la oficina, por las veces que relleno la botella, aprox, litro y medio, 2 litros igual, con las comidas.
Un litro y medio, o así, más o menos.
2 litros, sí.
Yo 2 litros más o menos.
¿Lo cumples?
Supongo que sí.
Yo también, yo por ahí, ¿eh? Yo no sé, o sea, no voy a calculat mai, però crec que
jo,
por ahí...
Jo, 2.5 aproximadament.
2 litres i mig?
Més o menys.
Sí, és molt, eh? Bueno, està bé.
Tu arribes als 2 litres?
No tinc ni idea. O sigui, no tinc ni idea del que bec, però bec molt.
Ai, entre agua i té, jo diria que sí. Però el té, o sea, eso es agua al final. Café no.
Jo no tinc ni idea, o sea, ni idea. Pues supongo sí. Que 2 litres, o por ahí.
¿Cuánta agua? Pues creo que, bueno, depende de si trabajo o no trabajo. Si trabajo, 1 litro y medio porque la compro tal cual y me la bebo. Si no trabajo, ponte 1 litro. Ah, menos.
Guau, jo en bec superpoca. Més de, o sigui, menys del que voldria. Però bueno, o sigui, perquè no hi penso, llavors, pues, si pensés, suposo que beuria més. Però si sóc una persona que beu molt poca aigua.
Molts llitres que beu la gent, eh?
Sí, moltíssims, moltíssims. De fet, podem fer un barem, eh? Tenim entre 1 litre i 2 litres i mig, sembla que és l'estàndard que segueixen,
sí.
Cap arriba als 3 litres. Però crec que també tenim alguns que no saben ni dir-me quants litres beuen, eh? Que són els més despistats.
Clar, és que no, però tampoc els comptes.
Ja, però potser si segueixes, tens una ampolleta d'aigua...
Ah, això sí.
Llavors saps més o menys quantes vegades l'has omplert sí. O aquestes coses, eh? El que sí que volem saber és... ja saps que jo sempre faig més d'una pregunta
sí,
al dia. Doncs la segona pregunta que volia fer era si la gent hi pensa en això, si és quelcom important per ells i elles. Vols saber-ho?
I tant.
Vinga, va, és important per ells?
Pues sí, porque si no estás deshidratado y la piel, pues muy mal.
Sí, al gimnàs m'emporto l'ampolla d'avui mig i me l'acabo sempre. Per l'esport, sobretot, l'aigua és molt important.
Bueno, és que estic acostumada a beure molta aigua, llavors tinc molta set durant el dia i bé, bé. Vale. Mentre que entrenant bec un litre i durant el dia un altre, llavors ja són dos.
Al cap de setmana, per exemple, bec menys aigua que els dies laborables.
No és una obligació, és que espontàniament em surt així.
Doncs ja ho veus, eh? Aquests són els que són més ordenats, podríem dir. Mm-hmm. Però ara falten els que t'he dit abans, els desubicats.
Ai.
Vols escoltar-los?
I tant.
Vinga, va, escoltem-los.
No, perquè bec molt perquè ho necessito. O sigui, no és algo que m'ho miri perquè ja bec el que jo necessito i ja està, sin más.
Però me preocupa i soy consciente de que tengo que beber agua.
No soc conscient, no. Vaig beguent quan tinc set i quan no bec.
No, però és veritat que últimament, o sigui, quan s'acaba el dia és com, he begut poca aigua, però no, res més allà d'això.
No, però sí que como que me intento forzar. Siempre llevar una botella o ver una botella porque al final siento que si no... Me deshidrato, al final tengo mucha sed y por un poquillo, más que nada por eso.
Ostras, al litre yo creo que sí, creo. Però podria ser que no.
Veus alguna altra cosa més? O sigui, veus més cafè, per exemple,
sí,
que aigua?
Sí, supleixo bastant amb cafè el que seria líquid.
Vale.
Però aigua així tal qual, no.
No, eh?
No mucho, no. Porque se me pasa, me olvido. No por nada, eh? Que sé que tengo que hidratarme y beber, pero...
Se me passa,
tu, Sandra.
Recordem que és important beure aigua no només quan un té set, perquè quan un té set és quan et comences a deshidratar.
Ui, m'has deixat super desbicada.
Sí.
Joan Trias, el nostre expert del dia.
No, després li preguntem a la doctora que ens acompanya, però jo crec que és així, vaja.
Vinga, va, doncs ara és el moment de donar pas al...
El bonus track. Como el agua.
Nina.
El bonus track d'avui, Joan, és d'un noi que agafa la mitjana que havíem establert abans d'un litre fins a 2,5.
Sí.
I si em permets, la rebenta.
Sí?
Sí, agafa la mitjana i diu, sí? Pues espera't que vinc jo.
Compte, eh?
Sí, escoltem-lo.
Pues ara mateix pues estic veient, va bé, com, no sé, 6 litres. 6 litres?
6 litres?
Un montón.
Però i això?
Perquè, mira, vull beure una mica més d'aigua. Perquè no estava ben res. Ara mateix porto una ampolla d'aigua aquí, quasi buida. I sí, un montón.
I et va bé? Ho estàs notant?
No, sí, vaig superbé. Perquè m'ho va recomanar al metge i tal. No tant, no m'ha recomanat tant, però ara sí que estic bevent un montón. I superbé.
Vale, és algo important per tu llavors, no? Imagino.
Bueno, sí, la veritat és que sí. És per mi, em sento molt bé.
6 litres, eh?
Ja t'havia avisat, escolta'm. Sí, que rebenta la mitjana.
Sí, em fa el doble.
Efectivament.
No sé, guapo, deu ser guapíssim.
Exacte.
Clar.
També et dic que no sé quantes vegades haurà d'anar al lavabo aquest noi, eh? I que molt guapo no era, també.
Sí.
Molt guapo no era. Ara sí, escolta la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta del dia. Ella és la doctora Montserrat Romaguera, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bona tarda, doctora Romaguera.
Hola, bona tarda.
Quants litres hem de beure al dia?
Doncs depèn de moltes coses. Pensem que l'aigua és entre el 60 i el 80% del nostre cos. Uh-huh. Els homes tenen més aigua que les dones perquè tenen un percentatge més gran de múscul que de greix i sobretot dependrà de l'edat que tinguem i l'activitat que anem a fer. Si sortim doncs, a fer una mica d'exercici, fa sol, fa vent, els requeriments seran més grans. Uh-huh.
Doctora Romaguera, bona tarda. Jo voldria preguntar-li, perquè li deia ara a la Nina, que tinc la sensació que si bevem aigua només quan tenim set, sol ser una mica dolent, que ens hem d'acostumar a beure aigua regularment, perquè quan un té set és ja quan comença l'inici del que seria la deshidratació. Jo sempre he escoltat això. Hi ha alguna cosa de real en tot això?
Sí, és molt cert. I llavors, per exemple, hi ha persones que potser porten medicació diurètica per patologies cardíacas o de la hipertensió, orinen més, per tant s'han de compensar aquestes pèrdues. I no només hem de prendre aigua, també prenem fruita, que porta líquid,
Clar. Prenem
aliments com els brous, les sopes o els làctics, i això també ens incrementa la ingesta de l'aigua.
Doctora, si haguéssim de dir un mínim, quin seria?
Aviam, ara que ve el bon temps, el litre i mig, com a mínim, seria necessari. I moltíssima gent no el pren. Uh-huh. El que sí que ara que s'acosta el bon temps i la gent pot té més ganes de sortir, de fer activitats a l'aire lliure, tenim molt en compte que per la majoria de persones l'aigua de l'aixeta és suficient, val? I l'aigua de l'aixeta és potable, és saludable, evita generar més envasos extras, i l'ideal és portar-ho en una cantimplora d'aquestes metàl·liques que conserva millor el gust que no el propi plàstic.
Uh-huh.
Això és important. Si anem a fer una activitat més intensa, recomanarem les begudes isotòniques, val? Aquestes que tenen gust a taronja o a llimona, que les podem comprar en ampolla o en llauna, però també les podem fabricar nosaltres com si féssim les patilles dels nens petits, porten una cullereta, i amb el nivell de l'aigua rasa, doncs posem les culleretes que facin falta.
Uh-huh.
Això ho podem portar preparat, i si es comercialitza en forma de llauna, penseu que si és una activitat en un lloc fixe, com doncs, una canxa de tennis o d'esquaix, doncs no hi ha problema, perquè la llauna està allà, però si ens estem desplaçant potser no seria el millor envàs. I sobretot desestimar les mal anomenades begudes energètiques, perquè són begudes que són legals, que són molt atractius als envasos, però porten molta cafeïna, taurina, que són excitants, i això a vegades ens poden donar inclús taquicàrdies, arrítmies, i això seria molt desaconsellable.
Uh-huh. Doctora.
Una cosa interessant, uh-huh, ara que dèiem això, no?, de fer activitat a l'aire lliure, estem en temps de sequera, no confiar de que anem d'excursió i quan arribem a la font de la Sargantana ja omplirem la cantimplora perquè si no pesi la motxilla. Hem de ser molt cauts i hem de calcular que l'aigua l'hem de portar ja des de la sortida, des de casa. Uh-huh. Si anem a fer una activitat, com a mínim hauríem de prendre entre mig litre i un litre extra per cada hora d'activitat. Uh-huh. Val? I això dependrà doncs, de la intensa que sigui l'activitat que anem a fer nosaltres, del sol, del vent, totes aquestes coses són molt importants a l'hora de planificar-ho.
Doctora, si anem, abans de finalitzar, ens agradaria preguntar, no?, aquest màxim de litres que podem ingerir en un dia. Tenim un noi que en beu fins a 6 o més litres. És bo, això?
Desconec el cas. No sé quina activitat física fa, si són situacions amb alguna patologia, però sobretot recomanar que la gent begui sovint i poca quantitat, perquè si no, si omplim massa l'estómac, tindran segurament nàusees i vomitarem. Evitar les begudes que portin gas, perquè això també ens augmenta el tamany de l'estómac i ens poden donar aquestes nàusees. Si anem en bicicleta, podem portar aquestes motxilles que en diuen camel bags, però sobretot important que l'anem rentant sovint, perquè si no, doncs es poden criar microbis. I en un principi, si nosaltres anem bevent i anem orinant, això és com un bon termostat de que estem bé. Si nosaltres pràcticament no estem orinant durant l'activitat, segurament estem més deshidratats i serà important doncs, incrementar el consum de líquids.
Doctora Montserrat Romaguera, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies. Bon estiu. Adéu-siau.
6 minuts que passen gairebé de 3:45 de la tarda. Nina Agustí, moltíssimes gràcies.
A tu, Joan.
Fins ara, nosaltres que anem a publicitat i de seguida un nou Mar o Muntanya a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel. Vols continguts exclusius? Segueix Ràdio Estel a les xarxes i troba-ho tot. Més actualitat, més entrevistes, més música, més de tot. Ràdio Estel també a les xarxes. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la caravana, mar o muntanya.
Vuit minuts que passen de 3:45 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país, també a Barcelona, li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya, la setmana passada i l'altra, l'anterior, vam començar a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme o la neteja, que són les qüestions que més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre del mateix Ajuntament. I la principal de les qüestions, sobretot Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans. Doncs bé, per començar a parlar de totes aquestes qüestions, avui han pujat a la caravana Òscar Ramírez, regidor portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I també tenim amb nosaltres Xavier Mercè, regidor del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i regidor de Turisme i Indústries Creatives. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies a tots dos per venir, i ja us ho dic ara, que us fem una espècie de traco a mano armada, que va dir aquell, perquè de seguida entrem a valorar el turisme a la ciutat, si s'ha de regular, si no s'ha de regular, i de parlar de tot el que comporta el sector turístic per a una ciutat com Barcelona. Abans, però, avui ha passat el que ha passat i a mi m'agradaria que em fessi una petita valoració de qui ha estat, què ha significat per Barcelona o per Catalunya en general una figura com Fèlix Millet.
Bueno, una figura lamentable, amb uns comportaments inacceptables, dissortadament amb masses complicitats, i una etapa d'un país en el que semblava que es podien fer barbaritats amb institucions públiques. Crec que va trigar molt a clarificar-se i crec que és un exemple, el seu, que dissortadament explica una manera d'entendre, de fer i de posseir el país per una determinada tipus de gent.
Òscar.
Sí, bé, en aquest sentit també el senyor Félix Millà representava un sistema de finançament que es va fer servir durant molt de temps a Catalunya i que s'ha de denunciar i que va ser totalment il·legal i per això va estar processat i condemnat. Malgrat d'això, sí que és veritat que nosaltres mai ens alegrem del traspàs de cap persona. S'ha de tractar amb la mateixa humanitat que qualsevol ser humà, qualsevol persona. I en aquest sentit sí que traslladar el condol a familiars i amics, malgrat que la figura de Félix Millet representa una de les etapes més fosques a la història de Catalunya.
I ara sí, entrem al debat que ens ocupava, que era Barcelona com a ciutat de turisme, i precisament vull començar per aquí. Barcelona ha de ser una ciutat abocada al turisme? És a dir, ha de ser el turisme el principal motor econòmic d'una capitalitat com la de Barcelona, Xavier?
És que no és així, exactament.
No dic que ho sigui, eh? No, dic no, si ho ha de ser.
Però deixa que m'expliqui. No ho ha de ser i no ho és. Si el turisme és a vegades és vist com un sector, com un àmbit de l'economia que és homogeni i no és així. El turisme és un enorme multiplicador de moltes coses. A darrere del turisme hi ha o si tu vols tu dir per activa i no per passiva, és a dir, els congressos tenen un efecte turístic però tenen una realitat econòmica, les fires també, tot el món de les inversions que hi ha a la ciutat tenen un efecte turístic però en realitat és una generació econòmica, el seu impacte en innovació, transferència tecnològica és molt elevat, però és cert que aquesta ciutat ha estat en el context d'un debat molt important sobre com s'ha de gestionar aquest turisme. I aquesta arribada de gent té molts elements positius i en té alguns de negatius, que s'intenten corregir, però també s'ha de dir que en aquests moments el fenomen turístic, el fenomen del viatge, és un fenomen molt transversal, que també l'hem d'entendre en un context, diguem, global, i en un context d'una indústria del viatge o de la informació, o a vegades de la gestió sobre els viatges, que tampoc està en mans de la ciutat. I deixa'm que et doni un últim apunt per situar-ho bé. Barcelona és una ciutat amb molts turistes, és evident, però també és una ciutat que està molt a prop d'un dels punts turístics més importants d'Europa, que és Catalunya. Per tant, amb independència d'aquella gent que decideix vindre a passar 2 o 3 dies a Barcelona, per la raó que sigui, per negocis o per oci, tenim una quantitat enorme de visitants que simplement són excursionistes que estan passant les seves vacances a Lloret, a Salou, tranquil·lament a la costa i que venen a passar una tarda a Barcelona. Aquesta proximitat a un punt turístic tan important com és Catalunya és també una singularitat bastant particular de Barcelona. Si mirem el paper o el rol o la ubicació geogràfica de ciutats com París o com Londres o com la mateixa Roma, no tenen aquesta proximitat geogràfica d'un punt turístic tan important, que també és un element que ens hauria de permetre analitzar amb cert detall el tipus i les problemàtiques del turisme que ens visita.
Ara, Xavier, ens comentaves tot el tema de la gestió i entrarem en el tema de la gestió. Abans, però, Xavier, va.
Òscar,
perdona.
Perdona, pensava que tornes a preguntar al Xavier.
No.
Bueno, sí, no, jo en el mateix sentit que el comentava el Xavier, o sigui, depèn de lo que entenem per turisme, no?, la ciutat de Barcelona. De fet, el turisme és molt polièdric i més enllà dels àmbits, ja sigui el cultural, l'esportiu, i el d'oci, i el de congressos, doncs, de veritat, que turisme podem considerar també que són totes aquelles persones, tots aquells visitants que venen a la ciutat de Barcelona, ja siguin estrangers de la resta del món, de la resta de l'Estat, o de l'àrea metropolitana, de les ciutats que envolten la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit, si entenem això per turisme, tots aquests visitants, doncs hi ha una activitat prou important, no només del punt de vista cultural, sinó també del punt de vista econòmic i inclús d'ocupació, no? Perquè podem entendre com afectacions de turisme o diversitat del turisme, fins i tot una terrassa d'un bar, en aquest sentit, no? I, bueno, en aquest sentit, jo crec que sí que és veritat que de cara a futur s'ha de millorar, de gestionar aquests fluxos de visitants i aquest turisme a la ciutat de Barcelona per apostar per un turisme de qualitat, que no digui que no s'estigui fent, que moltes vegades s'ha fet, però sí que és veritat que s'ha de continuar treballant perquè Barcelona sigui atractiva, una ciutat amable pel turisme, i en aquest sentit, doncs, ampliar també tot el que és l'espectre del turisme a la ciutat, fomentant turisme de familiar, turisme de congressos, turisme professional i cultural, per exemple, o esportiu, que moltes vegades pues, falten portes d'esdeveniments a la ciutat de Barcelona i que sigui un gran pol d'atracció per la resta del món, com ha estat durant molts anys fins ara.
Òscar, ara em parlàveu de la gestió, en parlàveu tots dos, ara sí que em quedo amb tu, eh? Com es regula o com s'ha de gestionar aquesta regulació del turisme a una ciutat com Barcelona? És a dir, amb el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics de Barcelona, el PEUAT, n'hi ha prou, per exemple?
No, no és suficient. S'ha de tindre lideratge. Jo crec que al final tot passa per tindre un lideratge, per tindre una bona governança des de la ciutat com a capital de Catalunya i una de les grans capitals d'Espanya. I en aquest sentit sí que és veritat que hi ha molts actors, perquè el turisme també afecta i intervé la Generalitat de Catalunya i inclús a l'Estat, però entenem que la ciutat de Barcelona ha de tindre aquest lideratge a través de les diferents entitats, institucions de les quals disposa l'Ajuntament de Barcelona, i que és el que ha de gestionar, doncs, aquests fluxos de visitants a la ciutat de Barcelona i millorar, doncs, molts àmbits, no? Moltes vegades nosaltres una proposta que hem repetit i que posem sobre la taula i que és una idea que ve del passat, per exemple, aquí a Montjuïc, és la muntanya dels museus, no? Posar Montjuïc de cara a la ciutat una vegada més, impulsar-lo, que està molt abandonat en els darrers anys, i tornar a impulsar, doncs, Montjuïc com aquest gran pols cultural i d'atracció turística que podria permetre's a la ciutat de Barcelona com un centre cultural i que estigués dintre dels itineraris internacionals de cultura arreu del món. És un exemple, però també hem de mirar com gestionem el tema dels creuers, els creueristes, no? Aquests visitants que venen cada dia a la ciutat de Barcelona i que, malgrat que molts diguin que els volen fer fora, jo crec que també són necessàries a la ciutat de Barcelona. No podem renunciar a aquests visitants, doncs el turisme representa quasi el 15% del PIB de la ciutat de Barcelona i crec que és prou important com per mantenir-ho, i que del turisme depenen molts sectors, la restauració, el sector hoteler i moltes altres activitats que dia a dia generen activitat i llocs de treball a la ciutat de Barcelona.
Xavier, ara sí.
Bueno, efectivament, hi ha moltes mirades sobre com gestionar el turisme. Jo crec que sí que tenim un fort lideratge sobre la manera de fer, tot i que hem de tindre en compte que el turisme urbà, a diferència del turisme vacacional, obliga a conviure dos elements molt importants. El primer és quin és el marc de funcionament que la ciutat es dota pels seus propis ciutadans. I Barcelona té, com totes les ciutats europees, un debat intern sobre la mobilitat, sobre el paper del cotxe, sobre la peatonalització, sobre els carrils bicicletes, sobre la descarbonització, etcètera, etcètera. Això s'ha de suplementar amb un efecte que està més basat en la lògica dels serveis, que és el turisme. I aquesta combinació no sempre és fàcil. Aquí hi ha tres elements bàsics. El primer és descentralitzar el turisme, desmassificar-lo, és un element central. El segon, òbviament, és qualificar-lo. Abans ho deia l'Òscar, i estic totalment d'acord. El turisme cultural, el turisme aspiracional, aquell turisme que li provoca a la gent una decisió prèvia per què vull anar en aquesta ciutat és molt important. I aquí els elements de valor afegit, com la cultura, l'esport, la ciència o l'ecologia, fins i tot. Recordo que tenim una serra fantàstica i dos rius a la ciutat, o al costat, que aporten un cabdal ecològic molt important. És, jo crec que, definitiu, no? La mobilitat des del punt de vista de l'entrada i sortida de gent que, al final, actua o veu Barcelona com el punt d'arribada a Catalunya, aeroport, estació de tren, o aquella gent que ens ve a visitar un dia. La mobilitat té certes dificultats a l'hora de treballar-se perquè no podem posar burots a la porta de la ciutat. A la ciutat ve molta gent a treballar, és també igual que ve gent a passar-hi una tarda des de la costa, per exemple. Tot plegat, a més, té una complexitat afegida, i és que el debat que té la ciutat en aquests moments es contraposa també amb una institucionalització bastant complexa. És a dir, el tema dels creuers, per exemple, és un tema que implica acords amb l'Estat, acords internacionals. Els creuers no és una golondrina que surti i entra del port de Barcelona, sinó que passa per Itàlia, passa per França, passa per, Tunísia, i això vol dir tres legislacions diferents. Això, per exemple, en l'època de la pandèmia ha significat acords molt complexes. Hem de diferenciar també entre el creuer de port bases, aquell que comença i acaba a Barcelona, on probablement la major part dels creueristes dormen en un hotel i simplement hi pugen i se'n van, d'aquell que ve a la ciutat a passar només unes hores. És evident que nosaltres ja ho hem dit, tenim una preferència clara, i el port també, pel creuer de base, i en canvi, no diria que una antipatia, però sí una clara voluntat de que no creixi el creuer de pas. Tot plegat configura un entorn bastant complex en el que cal combinar, i aquí hi ha la dificultat afegida, que és la ciutat que administra els interessos dels seus propis ciutadans i la ciutat que alhora és receptora d'un flux de visitants externs a passar-hi uns pocs temps, i per tant són ciutadans de pas, I aquesta combinació pues, té la seva complexitat aquí, a Berlín, a Amsterdam, a Nova York i a París.
Ara en deies, Xavier, dins del debat està aquest descentralitzar el turisme, eh? Arran de que hi ha hagut molta polèmica al barri de Ciutat Vella, per exemple, on hi és un gran gruix del turisme que ve a Barcelona. La meva pregunta és com repartim el turisme per tota l'àrea metropolitana?
Bueno, això només es pot fer de dues maneres. És a dir, el turisme... No, el que no podem fer, deixa-ho dir per activa, és agafar la Sagrada Família i canviar-la de lloc. És a dir, la catedral no es pot canviar de lloc, això és així. Totes les ciutats del món tenen, les ciutats històriques, no? Tenen downtowns que tenen aquest atractiu, diguem, històric i patrimonial que genera el pas del temps, no? Per descentralitzar el turisme cal fer dues coses. La primera és allargar l'estada del turista una miqueta a Barcelona. Si el turista a Barcelona, en lloc d'estar 2,8 dies de promig, està 3,5, segurament que la capacitat d'explicar-li més coses de la ciutat és més alta. I tenim menys turistes en quantitat. I el seu efecte econòmic és el mateix. No? La segona és que la ciutat construeixi atraccions, i dic la paraula atracció sense cap connotació comercial, prou potents com per competir amb aquestes. I la tercera, que és molt important, és establir un marc de regulació que permeti, com altres llocs del món, i aquí ja ho estem fent, que només es pugui anar a un lloc si tinc l'entrada per entrar-hi. És a dir, no vagis al Parc Güell si no podràs entrar-hi, com no pots anar a l'Alhambra si no pots entrar-hi. El que passa és que tenim aquí un parell de peces molt importants turísticament que no cal entrar-hi per disfrutar-les. La Sagrada Família, doncs no cal entrar-hi per disfrutar-la, o no cal entrar a la catedral per disfrutar del barri gòtic. I aquesta dificultat doncs té una implicació de resiliència massificadora que costa de combatre una mica.
Òscar, ara sí, et traspasso la mateixa pregunta. Cal repartir tot aquest turisme per tota l'àrea metropolitana?
Sí, totalment. Nosaltres apostem per esponjar tot aquest flux de visitants i de turisme a la ciutat de Barcelona. Abans parlava del projecte, per exemple, de les muntanyes dels museus, perquè entenem que Montjuïc pot ser una solució, una petita solució, des del punt de vista cultural i esportiu, pels museus que s'alberguen ja en aquests moments en l'àmbit de Montjuïc, per d'alguna manera distreure's aquests fluxos, aquesta concentració de Ciutat Vella cap a Montjuïc, però bueno, en podem tindre molts eixos diferents, no? Com pot ser doncs, tot el paral·lel, Poble Sec, on també hi ha un gran atractiu turístic. Abans parlàvem del Parc Güell, tota la part de Horta, Gràcia. Al final el que hem de fer és buscar referents i pols d'atracció des del punt de vista turístic, des de diferents àmbits, no només ha de ser des del punt de vista cultural o de l'oci, on puguem doncs, fer que hi hagi aquests itineraris predisposats i on es doni aquesta informació, inclús abans d'arribar a Barcelona, quan parlem de creuers o quan parlem de operadors que venen amb viatges organitzats, doncs que ja tinguin aquestes petites rutes, inclús amb els diferents persones que fan de guia turística, amb aquests grups que estiguin ja regulats, perquè no hi ha aquesta concentració de persones que moltes vegades i molt sovint ens trobem en molts indrets de la ciutat de Barcelona i concretament en el centre i a Ciutat Vella, no? Que a vegades fa fins i tot difícil el poder transitar per un puesto, per un carrer de la Ciutat Vella.
Parlem, si us sembla bé, també del tipus de turisme. És a dir, s'ha de primar un tipus de turisme per sobre d'un altre o hem d'aspirar a un tipus de turisme que equilibri... Jo què sé, en parlàvem abans de turisme d'oci amb el turisme de congressos, per exemple.
És que el turisme de congressos és una conseqüència del congrés. Si el Mobile demà passat, per una raó ignota, se n'anés a... no sé, a Berlín, uh-huh. Aquests turistes n'hi ha a Berlín. Els congressistes és una gent que va a una activitat econòmica i que de passada disfruta de l'estada d'una ciutat determinada. Ho anomenem turista perquè hem convertit la paraula turista en un genèric que aglutina molts tipus de gent. Pregunto, són els expatriats que vénen a Barcelona i que estan en una start-up o que estan en un centre d'investigació d'una empresa i estaran 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos? Sí, tècnicament són turistes, no? El que vull dir-te és que quin tipus de turista ens convé a Barcelona? Jo crec que les característiques són 3. La més important, un turisme responsable. És a dir, capaç d'entendre que va a una ciutat que té unes regles de joc i que està disposat a compartir-les, a acceptar-les i a disfrutar-les. Segon, un turisme aspiracional. És a dir, que sent possible hagi previst, hagi predecidit què li agradaria conèixer d'aquesta ciutat. És a dir, que no va a un lloc a dir «Ei, vaig a passar-m'ho bé aquesta nit, a veure què passa, què em trobo», etcètera, etcètera. I en tercer lloc, que és un turista disposat a deixar-hi alguna cosa a la ciutat. És a dir, a aportar un element de valor afegit a aquesta ciutat. Això és el que anomenaríem turisme de qualitat, que no vol dir necessàriament el que gasta més. no necessàriament, sinó el que és més responsable, més corresponsable, més còmplice d'allò que la ciutat ha decidit pels seus propis ciutadans, que al final és el prioritari.
Òscar. Sí, no, en el mateix sentit, jo crec que el que hem de promoure és això, un turisme de qualitat i de valor afegit per la ciutat de Barcelona, on és un trajecte en doble sentit, o sigui, que la ciutat ofereix una sèrie d'oportunitats pel visitant, però que el visitant també s'ha d'integrar, com deia el Xavier, a les normes que s'han de complir a la ciutat, i aquí és molt important el tema del civisme, de les ordenances que ens hem marcat tots, com a marc normatiu de convivència a la ciutat de Barcelona, i a mi no m'agrada tampoc diferenciar entre turisme de qualitat és el que val 5 estrelles i el turisme de no qualitat és el que va a la platja i a un apartament turístic. Això no és veritat, perquè tant pot ser un com l'altre, i moltes vegades això té que veure també amb una cosa que hem parlat abans, que és el tema del temps d'estada a la ciutat de Barcelona, no? Perquè quan tens més dies per poder estar a la ciutat de Barcelona, pots d'alguna manera pots planificar i relaxar més la teva programació de visites i turística a la ciutat, i això pues, al final acaba generant pues, més qualitat. Més qualitat significa no només més consum, sinó doncs, que aquest visitant pues, té més experiències, visita comerç de barri, visita atraccions culturals o inclús esdeveniments esportius. I en aquest sentit nosaltres el que apostem és això, per un turisme de qualitat i que porti valor afegit a la ciutat de Barcelona.
Deia a l'inici de tot plegat que hi havia una qüestió per mi principal sobre la taula, que és si Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans. Per tant, sí que us voldria preguntar per acabar si cal repensar un tipus d'oci i turisme interior, diguem-ho així, pels mateixos barcelonins.
Mira, jo no et diré una cosa que pot ser una paradoxa, però i que probablement constata una realitat. Jo crec que sí és una ciutat dels seus ciutadans, i la prova està en que és una de les ciutats que té un debat polític, un debat social, un debat cívic més obert d'Europa, més complexa i segurament més intens d'Europa. Vol dir que és una ciutat més que viva, és una ciutat gens passiva, és una ciutat que en aquests moments està en plena, si m'ho permets dir-ho, en plena assemblea, a diferència d'altres que segurament han posat el seu rumb més en funció d'una economia tradicional, amb que l'ordre de les peces que intervenen amb ella està més, és més tradicional. Pues aquí està els empresaris, aquí els treballadors, etc etc. Ara, aquesta assemblea, si em permets utilitzar aquesta paraula, té confusions i, òbviament, cal prendre decisions. I jo crec que en aquests moments el que cal a la ciutat és ordenar-la, ordenar aquest debat. I aquest debat està desordenat. I això té uns efectes importants sobre desequilibris notables. Segurament que una poca cura en la prestació dels serveis públics, descuidats sovint, neteja, seguretat, poca cura, segurament que poca cura amb com ordenem l'evolució de la mobilitat, i en refereixo al debat entre cotxes, bicicletes, petrolitzacions, poca cura, és a dir, una gestió excessivament ràpida del temps necessari perquè la ciutat digereixi aquests canvis que són inqüestionables en general, però que s'han de fer amb cert criteri. Jo crec que el debat a la ciutat en aquests moments està no tant amb les idees, sinó en com es gestionen les idees. I tinc la impressió, i ja que estem en el moment que estem, en dir que el moment actual requereix un canvi en la percepció de la gestió. No tant amb algunes idees que crec que són fàcilment compartibles, però sí amb un model de gestió que és clarament equívoc.
Doncs sí, jo crec que Barcelona és una ciutat dels seus ciutadans, dels barcelonins. De fet, Barcelona es caracteritza per la seva identitat, per la identitat com a ciutat. A mi no m'agrada comparar, perquè comparar sempre és dolent, però si comparem a vegades, doncs, ho fem tots, Barcelona amb Madrid. Per què Barcelona té més atractiu que Madrid? En algunes coses, o en moltes coses, doncs bàsicament és per aquesta idiosincràsia, no? Per aquesta casuística dels diferents barris, dels diferents municipis que es van anar annexionant mica en mica la ciutat de Barcelona, que conserven els seus eixos històrics de tota la vida, els seus nuclis històrics, on hi ha aquests eixos comercials característics de la ciutat de Barcelona, que està tot empapat pel modernisme, pel Pla Cerdà, per la trama de l'Eixample. Jo crec que al final aquesta identitat és la que genera aquesta idiosincràsia pròpia de la ciutat de Barcelona i que compartim tots els barcelonins, tots els ciutadans. I estic d'acord amb una cosa que va dir el Xavier, i és veritat que el que sí que hem de fer és de cuidar-la. Hem de gestionar-la millor des de molts àmbits i bàsicament em refereixo al que serien els serveis municipals. I en aquest sentit, doncs s'ha de fer molta tasca i molta feina des del punt de vista de la seguretat. És primordial per la imatge que moltes vegades, lamentablement, s'està llançant a la resta del món. També des de la neteja i des de la convivència, doncs hem viscut molts episodis que realment no són gaire bons per la imatge de la ciutat de Barcelona i per atreure aquests visitants a la nostra ciutat. Però en qualsevol cas, jo crec que que sí, que Barcelona és una gran ciutat, que té uns grans ciutadans, uns barcelonins, i en aquest sentit el que manca és aquest lideratge de l'administració pública, del govern municipal, per tirar endavant aquesta bona gestió i que continuï sent la Barcelona que sempre ha estat.
Deixem fer una petita brometa, tant de bo tots els polítics estiguessin tan d'acord. Els dos en parlàveu de mobilitat, de neteja, en parlàveu de diferents coses, d'això en parlarem els propers dies.
Perquè has fet preguntes molt ecumèniques.
Exacte.
Ja em passarà el proper dia, ja em passaré el proper dia.
Ecumènica, això porta que...
Va, gràcies a tots dos. Que vagi molt bé.
A tu.
I també fa que ens estimem molt la ciutat tots dos.